Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bon migdia, són les 12 notícies, notícies d'avui dijous, dia 2 d'abril d'aquest 2026. Comencen els dies forts, els dies centrals de Setmana Santa. Aquí us parla Sergi Corral, unes notícies locals, una informació que ven capçalada encara pel que es va parlar en el ple del passat dimarts, en aquest cas en el torn dels pregs i preguntes, on el pla local d'ocupació va acaparar aquest torn. El club de petanca, els talls de llum, els casals o la caiguda d'empreses i ofertes de feina a la fira d'ocupació també van ser objecte de les preguntes de l'oposició. Amb aquesta notícia obrim el butlletí, però també en parlarem de totes les següents. I abans del ple ordinari, en podríem dir, d'aquest dimarts va haver-hi el ple del síndic de Greuges, on es va passar balanç anual a la seva tasca. I el resum és que pocs canvis. Els expedients oberts repeteixen problemàtiques recurrents. Carles Cervantes, que és el síndic, ha volgut incidir en la millora de resposta i atenció a l'usuari del seu departament. I ja tenim guanyador de la beca de primavera d'aquest any, la 28a beca de primavera. Ha estat l'artista biguetà Pau Mira el Peix, amb el projecte Tant el que deixa com el que guarda. Ara tindrà 4 mesos per endavant per desenvolupar aquest projecte basat en el dibuix contemporani. També ens fem ressò de la segona donació de sang d'aquest any a l'Escala per Setmana Santa. Ha impulsat la segona edició, coincidint amb les vacances. En total, la donació d'aquest dimecres ha tancat amb una 50ena de donacions de sang i 9 de plasma. I també parlem que s'ha completat la primera jornada del MIC, en aquest cas d'ahir, d'aquest torneig internacional de futbol base, i tenim en joc la segona, on hi tenim ara mateix desplaçat l'Ivan García per saber-ne tots els detalls. I en meteorologia, la notícia o la campanada serà que l'episodi de tramuntana va acabant. Demà serà l'últim dia i donarà pas a un cap de molta calma, sol i ambient primaveral. Tota aquesta informació ampliada al punt de la una amb l'informatiu. Ara us deixem amb el programa Joves amb Ofici de la xarxa. Que passeu un bon migdia i, com dèiem, a la una ens hi tornem a trobar en tots els detalls d'aquesta informació. A reveure, que vagi molt bé.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
Ferro el que té és que un cop el treballes i el comences A saber tocar t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més, vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em diu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
La cosa, entre ells, com el foc que cal per a calentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai i després va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear... L'altre, aquí hi ha un altre martinet, que és d'ell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera... Segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. El pal a quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
Fer una cooperativa i ser aquest el ser els tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
O que si t'encalles, no? A vegades que estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho això.
No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
puta. El soroll el fem nosaltres.
Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tota la forja.
L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Jou recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes, saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Tio, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
Ja és ficar en ferro en calent per canviar-li la forma.
Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
Es fa foc, modificar l'estructura que té, com estovar-ho, per poder-lo muntejar.
El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa a Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs l'aplastem i traurem aquestes fulles. Saps? I tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radial acabes de tunejar-la.
La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic, a mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
Simbiosi.
Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
Si comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop ho està realitzat ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa bé.
Com que no surt de la primera...
Correcte.
És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... Jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
Aquesta és la part política. Que no...
Sí.
Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
I...
És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, comprar-ho tot el més barat que pugui, vendre-ho el més car que pugui,
perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, o sigui, és com...
Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues, per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui, potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una eina...
Una rèplica d'aquesta eina.
Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
canal.
És el primer... El canal, perquè és el primer cop canal. Que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir a la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells, és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.
Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més de Drets de Butxaca amb el nostre jurista especialista en dret constitucional, en Jan Botí. Bon dia, Jan.
Molt bon dia, Ona.
Digues, de què, quin dret descobrirem avui? De què parlarem?
Avui parlarem de la legítima i del dret a desheretar un fill a Catalunya.
Carai, o sigui, avui ens hem de posar en la pell de quan ens morim, no? Què volem, a qui volem que passin les nostres propietats i els nostres béns?
Correcte. I a més, ho volem començar amb una comparativa. Uh-huh. Perquè nosaltres tenim a Catalunya a la figura de la legítima, que ara més endavant n'explicaré el seu funcionament, però hi ha altres països que no la tenen. Això de testar, és a dir, de fer testament, s'ho prenen tan seriosament que consideren que has de tenir llibertat absoluta. És un exemple al Regne Unit, on, exceptuant causes molt específiques, el testador, la persona que mor, el causant, aquestes paraules que anirem fent servir al llarg de la conversa...
Vocabulari jurídic.
Tenen total disposició dels seus béns, de les seves propietats, dels seus diners. Aquí això no passa.
Clar, aquí no podem decidir, no?, tota la nostra herència, aquí la deixem, sinó que hi ha una part que queda reservada, que és aquesta legítima.
Correcte. Ara parlarem en concret què representa aquesta legítima, quina part suposa, i, sobretot, quan parlem de desheretar algú, no estem parlant de no deixar-li res, de no fer-lo hereu. Estem parlant de privar-lo de la legítima. Mm-hmm. És a dir, quan jo faig el testament, jo puc deixar-ho tot a qui jo vulgui. Ho puc deixar tot a una ONG, ho puc deixar tot a la meva dona. I puc no deixar res als fills de manera explícita. Però els meus fills sempre tindran dret a aquest percentatge de la legítima, que a Catalunya és del 25%, una quarta part. Ara bé, quines causes són les que a mi em permetran deixar, o bé us ho hem dit, no deixar aquest 25% tampoc, o als meus fills, o a algun d'ells. Això és el que avui veurem, perquè justament és una qüestió que genera doncs, certa controvèrsia.
Doncs comencem una mica pel principi. Què és la legítima?
Bé, la legítima, i en el cas de Catalunya hem de tenir en compte el que diu el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, hem de tenir en compte que a Catalunya tenim dret civil propi. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el dret civil, Catalunya té una regulació pròpia des de fa molts anys i que manté l'actualitat i que, per tant, sempre estarà per sobre del dret civil comú, que se'n diu que és el dret civil a nivell espanyol. Per tant, això ho hem de tenir en compte d'entrada. I hi ha diferències substancials, entre les quals en la legítima. I en la legítima hi ha la diferència més gran, segurament, que és que a Catalunya, com dèiem, és d'un quart, és del 25%, i que a la resta de l'Estat, en aquells territoris on s'aplica el dret civil espanyol, és d'un 66%, dues terceres parts.
Per tant, aquí tenim més poder de decisió, no?, de qui deixem la nostra herència, i en canvi a l'Estat espanyol estan com més restringits.
Correcte, som una mica més britànics. No gaire, perquè la diferència és substancial, però som una mica més britànics. I com deia, la legítima és aquell dret que tenen alguns familiars, generalment els fills, però no sempre. També pot ser que siguin del cònjuge, la parella, o dels pares. En determinades situacions això pot passar. Però generalment parlarem dels fills, o dels fills, en el cas de que els fills no hi siguin. De la representació, en aquest cas podríem dir, dels nets, en el supòsit en el que ens puguem trobar. Per tant, tinguem en compte el que és. És aquest 25%. Això és la legítima. I això és el que podem o no podem desheretar. Amb la resta podem fer el que vulguem. No tenim per què incloure els fills. Podem incloure qui nosaltres considerem.
Aquest 25% és el que podem reclamar, no? Si som fills i no ens han deixat res, però tampoc ens han desheretat,
correcte,
podem reclamar aquest 25%.
Correcte. Generalment, si has fet un testament, el notari ja ho preveurà i dirà, escolta'm, ja quedi per legítima el que correspongui a tal, tal i tal. Però si no apareix, és un dret que jo, en el moment doncs, de la mort de qui hagi fet el testament, puc reclamar, i si no hi ha cap causa, doncs, de les que ara explicarem, per les quals se m'hagi desheretat i no desheredat, doncs podrem reclamar-lo sense cap problema.
Molt bé, doncs quines són aquestes causes per les que ens poden desheretar? Què hem de fer perquè ens desheretin? O què no hem de fer perquè no ens desheretin? Clar.
Correcte, correcte. Aquestes causes estan taxadíssimes, eh? I en aquest cas, com deia, el llibre quart del Codi Civil, l'article 451, l'apartat 17, ens diu cinc causes concretes per les quals jo, com a persona que farà un testament, com a testador, puc desheretar algú. La primera de totes és que s'hagi produït un maltractament psíquic o físic cap al testador. Que el fill hagi maltractat el pare, perquè ens entenguem. Una segona causa seria que s'hagin produït delictes greus del legitimari, del fill, envers el testador, el pare, de nou. Per exemple, m'ha intentat matar. Per tant, se'l considera indigne per succeir-me, i per tant és una causa que a mi em permet desheredar-lo. Una tercera raó és que el legitimari, que el fill del qui ha mort, se li hagi privat de la pàtria potestat envers els seus fills, per alguna causa que li sigui imputable amb aquest fill. Per tant, en aquest cas també seria una causa que a mi em permetria desheretar. Una quarta seria la negativa a prestar una pensió d'aliments cap a la persona que està testant. Aquesta seria la quarta causa. I l'última, i on m'aturaré, perquè és la que potser té més interès, és quan es produeix una absència manifesta i perllongada en el temps de relació, sempre i quan aquesta relació no es tingui per una causa únicament i exclusivament imputable al fill, al legitimari. Per tant, això vol dir que el fill ha de ser l'únic culpable, per dir-ho de manera planera, de no tenir relació amb el pare o amb el testador.
Val? Clar, això és complicat, no? Perquè a vegades, si hi ha mala relació, no és sempre per culpa d'una sola persona, no? Vull dir, les responsabilitats van tant a tant.
Correcte. Les relacions humanes, generalment, mai trobarem un 100%, 0%. Clar. Per tant, aquesta causa de desheretament és segurament de les més difícils de provar. Mm-hmm. Perquè com provo jo que no tinc relació amb els meus pares només per culpa meva?
Clar, com hem de fer això?
Els pares ho han fet tot bé, no hi ha cap escletxa a la que ens puguem, diguem-ne, abraçar. Bé, generalment és difícil, certament, però s'han produït casos.
A veure, quins s'han produït? Casos.
Jo recordo que quan estava estudiant, la nostra professora de Dret de Successions i Família ens explicava un cas que a mi em va deixar xocat, però que certament és molt il·lustratiu. Mm-hmm. I et dona un exemple de com podem desheretar un fill per aquesta via, parlar de la causa únicament imputable al fill. En aquest cas estem parlant d'una senyora que va tenir un ictus i amb una situació complicada a nivell físic i que va haver d'estar ingressada a l'hospital durant molt de temps. Durant tot aquest període, en el qual semblava que la senyora no se'n sortiria, la filla no la va visitar mai.
Per tant, tenim absència de relació.
Per tant, tenim una absència de relació, i en aquest cas és molt difícil dir que hi ha hagut una voluntat de la mare, perquè la mare no tenia capacitat en aquell cas.
No, clar, no. Estava ingressada a l'hospital i no es podia moure d'allà.
Correcte. Però aquesta senyora, a poc a poc, va anar remuntant. Va anar remuntant. En aquest període, la filla va anar a viure a casa de la seva mare, i quan la dona va estar recuperada com per poder tornar a casa seva i en ple ús de les seves facultats mentals, això és important, si no s'hagués produït aquest fet, seria molt més difícil, va trobar-se que la filla no volia deixar-la entrar a casa seva.
Vaja. Val? Llavors, clar.
Aleshores, la mare, diguem-ne, la senyora que havia estat ingressada, va decidir desheretar a la seva filla. Per aquesta raó. Per una manca de relació exclusivament imputable al fill. I en aquest cas, els tribunals van donar la versió, diguem-ne, de la senyora, que en el seu moment, doncs, va morir, per vàlida. Per què? Perquè s'havia pogut provar perfectament que no hi havia hagut relació, els registres de l'hospital ho corroboraven, havia tingut casa seva ocupat, és una raó, doncs, també pública i notòria, i per tant aquí es va poder provar. Però reitero, una flor no fa estiu, però tinguem present que això és una qüestió que pot passar.
Per tant, és difícil, no? Però si algú realment no té aquesta relació i és per culpa o responsabilitat seva totalment, doncs això es pot fer, es pot desheretar per absència de relació.
Correcte.
Quines diferències hi ha, però, amb l'Estat?
Com deia a l'inici, en el cas català disposem del 75% dels nostres béns i l'altre 25% s'haurà de repartir a parts iguals entre els nostres legitimaris, generalment els fills. En canvi, a l'Estat espanyol, en aquells territoris que no tenen dret civil propi, que n'hi ha molts que en tenen, a les Balears, a València, a l'Aragó, tenen dret civil propi, però a la resta de l'Estat, en aquells territoris que no, doncs s'aplica el que dèiem de dos terços. Uh-huh. Per tant, el 66,6% dels béns de la persona que mor, del causant, aniran als seus descendents o cònjuges o pares, en casos excepcionals, però anirà als seus descendents generalment. I, per tant, només podrà disposar d'un terç del que li deia. Per tant, aquí el marge de maniobra és molt escàs, i és un exemple claríssim de com dret civil català i dret civil castellà doncs divergeixen absolutament.
I es pot desheretar en el Codi Civil espanyol?
Es pot desheretar. Les causes, diguem-ne, justament perquè tenen la seva pròpia mecanisme, són lleugerament diferents. Mm-hmm. Ara no hi entrarem perquè necessitaríem un altre programa, però sí, també existeix aquesta figura.
Molt bé. I si ens passa alguna cosa d'aquestes amb els nostres fills, amb els nostres descendents, com ho podem fer per desheretar-los?
Correcte. Una molt bona pregunta. Doncs els passos que hem de seguir per tal de desheretar algun fill que hagi pogut concórrer en algunes de les causes que acabem d'explicar és justament fer un testament o un codicil o un pacte successori, que són les diverses opcions que un té per, diguem-ne, deixar els seus béns un cop no hi sigui, on se citi de manera clara a qui deshereta, amb nom i cognoms, i la raó per la qual. I que ho faci aportant el màxim de proves que pugui, perquè això és una qüestió que haurem de tenir en compte. El causant, el que mor, aquesta persona ho ha de deixar tot el lligat que pugui.
Clar, perquè ell després ja no hi serà.
Ja no hi serà. I qui tindrà la responsabilitat de provar allò que la persona que ja no hi és estava explicant, seran els hereus, que poden ser altres germans si n'hi ha, o qui sigui, perquè jo puc instituir hereu, puc fer hereu a qui jo vulgui, fins i tot a una fundació. Jo puc fer hereva a Càritas, si vull. Però serà l'hereu qui haurà de respondre i haurà de provar justament el que el causant hagués explicat.
Per tant, aquí, si per exemple nosaltres fem hereus una fundació i desheretem els nostres fills, aquesta és la fundació, no?, la que té la responsabilitat de provar-ho.
Clar, llavors, en aquest cas una persona jurídica, sí,
clar,
sí,
és complicat, les coses. No?, a vegades, perquè com pot aquesta fundació accedir a les proves que necessita?
És complicat. Per això mateix, si hi ha una causa de la qual el causant està convençut, que posi, diguem, totes les cartes sobre la taula per tal de que després la seva voluntat es compleixi. No? Uh-huh. Hem de tenir en compte que hi ha un termini per reclamar i la persona que ha estat desheretada té un període de 4 anys per impugnar aquell desheretament.
Uh-huh.
Val?
És a dir, per tant, si passen 4 anys, ja no puc reclamar res.
Correcte. Uh-huh. Jo he perdut el dret a reclamar i, per tant, si se m'ha desheretat, doncs la voluntat serà la que estava escrita. En el cas de que allò que el causant hagués exposat no prosperés, perquè es demostra doncs, que no era fefaent, la persona, el legitimari, el fill, recupera, diguem-ne, allò que no havia perdut mai, però recuperarà aquell dret a la legítima. Per tant, aquella part que li correspongui, si és fill únic, doncs tot el 25%, si hi ha més germans, la part proporcional dins d'aquest 25%.
Uh-huh. I ja per acabar, quins últims consells ens dones?
Depèn de la perspectiva. Eh?
És a
dir,
a veure.
Si som aquells, si ets la persona que vol desheredar, és a dir, el que en un futur morirà, jo et diria, informa't molt bé, ves al notari, exposa la situació, aporta totes les proves i documentació que puguis tenir sobre el tema, concreta molt bé quina de les 5 causes que hem explicat és la que tu estàs fent servir per procedir a aquest desheretament, i recorda que si no hi ha una causa que la llei reconegui o no s'hagi pogut provar, aquell fill o aquella persona que tu estaves volent desheretar, doncs recuperarà aquell dret i, per tant, sí que obtindrà aquell 25% o la part proporcional que li correspongui de la legítima.
Clar, perquè si tu ets fill i t'han desheretat, també tens dret a reclamar, no? Si tu creus que allò no ho has fet, tens dret a reclamar que te la tornin.
Absolutament. Aquesta és justament, Ona, la segona perspectiva. Si en comptes de ser la persona que testa que morirà, ets el fill desheredat, què pots fer? Doncs consultar si les causes que s'imputen són les que recull la normativa, fer memòria de veure si això pot ser o no pot ser ben bé el que el causant explica, i recordar que tens 4 anys, perquè si consideres que allò és injust, cosa que segurament consideraràs, perquè en qüestió econòmica, doncs...
Tothom s'hi posa, sí.
Correcte, tothom s'hi posa, i més quan és per guanyar-ne, doncs tens 4 anys per poder reclamar i plantejar que aquell desheretament no sigui efectiu.
Per tant, posem-nos-hi des del principi, no? Perquè si hem de recopilar proves, necessitem temps.
Correcte. Si tu veus que la cosa pot anar malament, posa-t'hi. No sigui tard. No sigui tard.
I ja per acabar, Jan, suposo que amb tot això que ens estàs explicant és importantíssim, no?, fer testament, perquè què passaria si no féssim testament?
És important fer testament i és barat fer testament.
És barat.
És barat si ho comparem amb el que costa anar al notari.
Uh-huh.
Per tant, anar al notari, en general, sempre és una situació que ens farà gratar la butxaca. En el cas de fer un testament, segurament serà la que ens ho farà gratar menys. Per tant, jo recomano que en el moment en el que tinguis una propietat, un cotxe, una plaça de pàrquing, el primer pis, el que cadascú consideri que és de valor i que ho voldrà traspassar, que faci testament. Perquè això ens estalvia problemes, ens estalvia temps i estalvia diners amb els qui es queden.
Amb els que han de rebre aquesta herència.
Correcte. Perquè si tenim testament, tenim la voluntat clara i directa del testador. Sabem quin ha de ser el traspàs.
Clar.
Qui hagi estat instituïda d'hereu decidirà si accepta o no accepta, i si no, seguirem el curs legal. Però és una qüestió que ja està resolta. Si això no hi és, hem d'anar per la via que es diu intestada. I anar per la via intestada vol dir que hem d'anar a la llei, al Codi Civil de Catalunya, al llibre quart, que ens dirà com hem de procedir. Però haurem de seguir tota una sèrie de passos i haurem de fer tota una sèrie de tràmits, per tant, haurem de pagar, per tal de poder arribar a qui són els hereus, perquè no ho sé. Jo he de veure qui queda, qui no queda, he de fer crides, aquestes persones hauran de venir. És a dir,
qui ho accepta, qui no ho accepta.
Correcte.
Serà un procés molt més lent, no?, que si ja tenim allà la voluntat ben escrita.
Lent i car.
Lent i car. Per tant, els catalans, que això de pagar i gastar no ens agrada gaire, millor fem testament.
Fem testament. Aneu al notari.
Ens ho apuntem, Jan. Moltes gràcies per tots aquests consells i ens retrobem al proper programa.
Gràcies a tu, Ona.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Recess, ladies' breast. How could I forget? Escorial amb una birra freda a la mà i em quedarà caminar i tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop perquè portes anys escrivint-li cançons. Haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de debò, que no és cap joc, que no és cap joc.
Esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Times one. pretendas tener la razón. No me vengas pidiendo perdón. No me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal, o un pasado que me hace dudar del presente?
No me atrevo y yo me sorprendo.
Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos